Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Els 41 amarraments de Senill ja estaran operatius aquest mateix estiu. Per primera vegada en un quart de segle, els usuaris disposaran d'una autorització que els garantirà l'ús d'aquest tradicional port de la Costa Nord. Tenen permís per 3 anys, mentre es tramita una llicència ja definitiva. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A Silmes cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entrem en matèria. Els amarristes de Senitja podran tornar les barques a port aquest estiu. La conselleria ha confirmat avui la concessió temporal per als pròxims 3 anys. Això dona un alè als usuaris que fa anys que lluiten per legalitzar la seva situació. L'autorització comporta, això sí, un seguit d'obligacions, entre altres, reconstruir els pantalans malmesos en els temporals i no habilitar nous punts d'amarrament. Actualment hi ha una quarantena d'amarraments. Sentim el conseller de la mà, Juan Manuel Lafuente, i també el president de l'associació d'amarristes, Beb Riudavets.
La filosofia de les autoritzacions és pur manteniment, sense cap creixement, absolutament cap creixement.
Des de fa 24 anys, per primera vegada, podrem fer feina amb un títol que ens doni dret a poder disfrutar d'aquell entorn.
Paral·lelament es treballa ja en una concessió definitiva que garantiria la pervivència d'aquest port històric de la Costa Nord. Mentrestant, a Salgà, el temporal Harry del gener passat va arrossegar plataformes senceres a causa de la força de les onades. Una d'aquestes estructures encara està dins l'aigua i suposa un perill per als banyistes. Sentim la batlessa de Sant Lluís, Lole Strong.
Ha estat un balissament així un poc casolà, amb bosc i amb els xurros aquests, perquè la gent faixin fora del perill.
L'Ajuntament ha retirat en fons propis els desperfectes més accessibles.
Nosaltres ja vam haver de subsanar, gastamos 4.600 i pico d'euros en la retirada de tots aquests desperfectes. Ens falta encara la factura de la gestió de residus. Però treure aquesta pedra del volum que té i el pes que té és un cost molt gros per l'Ajuntament.
Un cost, expliquen, que hauria d'assumir costes. El consistori entén que en són els responsables directes des que va acabar la darrera concessió de l'Espigó l'any 2006.
I no es va fer un acte de reversió, no es va exigir a l'antic concessionari que deixés la instal·lació en l'estat idoni o en l'estat en què es va trobar. Per tant, el responsable és Costa, el Ministeri. I Costa, el Ministeri, com sempre, no fa res.
Alguns veïns alerten que hi ha banyistes que no respecten l'abalisament i en cas d'accident la batlessa té clar qui en seria el responsable.
Allò que cobreix els ferros es pot rompre i es poden clavar un ferro i tenim una desgràcia de la qual seria responsable Costes Ministeri, no és Ajuntament.
Per aquest motiu l'Ajuntament no descarta posar-hi algun cartell per avisar del risc.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més qüestions. La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta a Mallorca. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana el darrer any, que hi ha cancel·lacions habitualment i que el servei és del tot deficient. Denuncia que els preus han passat de 50 euros a 75 i això dificulta la mobilitat, diu, en una ruta essencial tant per als empresaris com per a tots els menorquins que s'han de desplaçar per anar al metge, estudiar o bé per fer-hi tràmits. José Bosque és president dels restauradors de CAEP.
L'únic que tenim és barco, si d'hivern no és fiable, no té el servei per mai venir un mateix dia. I això està molt, molt deixat i llavors dificultat. A part, vols baratar pel que sigui, pots venir abans, te posen les mil pegues o te trobes un mostrador només d'Iberia en tot un aeroport com el de Palma.
A més, es recorda que aquestes tarifes són amb el descompte del 75% per a residents, la qual cosa la tarifa és, diu, molt superior i això desincentiva també l'arribada de professionals no residents.
Que és que li ha de costar 300 euros una persona que vulgui venir a Menorca via Palma, el darrer tram de vol, vergonyós. No, nosaltres ens trobem amb gent, a vegades, que diu que ve venir a fer una acció comercial o venir un de sol. Diu, repercuteix, no sé com de resultat. Diu, tot que venim a Menorca són per molt de doblers.
CAEP apunta directament a ENA i la Conselleria Balear de Mobilitat. La patronal es mostra partidària també de la cogestió aeroportuària. Ha esmarcat l'habilitat a Fornells un solar de terra com a aparcament provisional amb una trentena de places. Està de vora la rotonda del cementiri. Una actuació que s'ha fet en vista a l'inici de la temporada turística quan més s'incrementa l'afluència de visitants en aquest nucli. Sentim el batle Padani de Fornells, és Carlos Roger.
Fornells, de si estiu a hivern, fa un canvi radical. Podem dir que només obren dos bars per si hivern i es van tornant. L'estacionalitat caracteritza el poble de Fornells, és que el canvi és tan brutal que es nota moltíssim, que podem dir que Fornells és un dels pobles que més pateix aquesta estacionalitat.
Els residents i visitants també noten la manca d'aparcament en determinats moments de l'estiu.
Som de Mallorca, tenim una caseta aquí a Fornells, l'aparcament fa falta.
És veritat que són picos horaris, no? Sobretot els migdies, els vespres, hi ha una locura per trobar lloc. Clar, hi ha gent que aparca el cotxe aquí, s'està tot l'estiu perquè es mouen en barques i la mobilitat és poca, llavors, clar, ens queda... Places lliures que rodin n'hi ha molt poquetes.
I en hivern són molt pocs, queda quasi tot tancat i en estiu està tot obert.
L'Ajuntament mantindrà obert l'aparcament provisional fins al dia 30 de setembre per donar resposta precisament a l'increment de demanda d'aparcament durant els mesos d'estiu. I es reforça el control policial preventiu de cara a l'inici de l'estiu i també durant les setmanes prèvies a les festes de Sant Joan. Els darrers 15 dies, 12 agents de la UPR, la Unitat de Prevenció i Reacció de la Policia Nacional, procedents de Cartagena i Santander, han estat destinats a Mo. En aquest temps han fet dues detencions i han aixecat 33 actes, de les quals 11 per drogues i dues més per armes. També han fet 200 identificacions i 3 trasllats de detinguts. Altres agents es reforcen el cos a Ciutadella, també per prevenir accions delictives.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2:38, retornar als orígens i recuperar el negoci familiar. Amb aquest objectiu, el xef Max Cardús va decidir reobrir el restaurant Aquario, de Macaret. El van obrir els seus avis i després de passar per diversos propietaris, ha decidit ara assumir-ne ell la gestió amb dos familiars més. Li ha posat el nom original en una demostració de la voluntat de mantenir l'essència d'aquest establiment. Una història que ha explicat a través de les xarxes socials en un vídeo que s'ha viralitzat.
Llegaron a Menorca en la década de los 70 y construyeron esto desde cero. Literalmente, la casa y el restaurante. La Macaret es un pequeño pueblo de pescadores donde venía la gente a bucear. Y mi abuelo, que se dedicaba al submarinismo, montó este local para que la gente pudiera venir a recargar las botellas de las inmersiones. Y mi abuela empezó a cocinar para la gente que venía y así nació el restaurante.
En una entrevista al magazine El Dia Menorca, Max Cardús ha explicat la seva trajectòria i com li arriba la proposta.
Quan justament l'últim propietari del local va muntar una braseria aquí i no li va funcionar, llavors ens va quedar el local buit i, bueno, de cop i volta les meves cosines em plantegen pues, agafar-ho tots junts i, bueno, pues, emprendre, diguéssim, un negoci, no?, entre nosaltres, tirar-lo, aixecar-lo una altra vegada. i allà és el moment en el que, bueno, pues una cosa o l'altra pues es junta a tot i decideixo pues emprendre el negoci.
El seu avi era bussejador i va habilitar un espai perquè altres poguessin omplir les bombones d'oxigen. L'àvia, que és encara viva, va començar a fer menjar per atendre aquests bussejadors. Així va néixer el restaurant, que es va poder pagar, gràcies, atenció, a aquest invent del seu avi.
Una de les maneres que van tenir d'acabar de pagar el restaurant va ser perquè el meu avi va inventar la primera llinterna submarina que hi havia. La va patentar ell i amb el que li van pagar de la patent, diguéssim, van poder acabar de financiar el restaurant.
Cardús explica que l'inici de la temporada ha estat bo i que cada any millora gràcies a l'experiència.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tram final per a la cultura, per parlar de Sant Joan. El nombre 50 del carrer Comte Cifuentes de Ciutadella ja està quasi tot a punt per a la celebració de les festes. És la casa de José Enric, el caixer casat, i durant els pròxims 2 anys es convertirà en un dels escenaris més simbòlics de la festa. Amb ell hi ha estat Gemma Carrasco.
Quan falten pocs dies per Sant Joan, a Ciutadella hi ha una casa que ja comença a viure la festa d'una manera intensa i especial. És la de José Enric, el caixer casat, un domicili que durant els pròxims 2 anys es convertirà en una de les localitzacions més simbòliques de la festa. L'escoltam a ell i a la seva dona, Úrsula Sierra.
Clar, fa molts pensàvem que de repente, 24-48 hores de desnomenament, telefonada.
Que m'havia fet el més feliç del món. No li vaig dir ni així.
Hombre, es va aturar el món, aquell dia es va aturar i no vam poder pensar en res més que amb aquestes fetges.
Dia 22, la bandera onejarà del seu balcó i en sol demà serà Úrsula Sierra qui la lliurarà al caixer fadrí davant centenars de persones, un moment carregat de simbolisme que en els darrers anys ha anat guanyant protagonisme.
Té il·lusió, però a la vaca també és el moment que més m'imposa, com que aquí diu, moltes ganes, perquè clar, és una cosa superespecial i un privilegi molt gros.
Mentrestant, el carrer també es prepara, ja s'hi ha instal·lat una il·luminació especial que assenyalarà aquest punt neuràlgic de les festes. I a la cotxeria, decorada amb cartells de Sant Joan, on la família ha celebrat tantes vegades la festa, és des d'on José Enric sortirà amb el cavall.
Això sí que serà molt de nervis. Són nervis que no puc explicar perquè, com que ho havia somiat tantes vegades, i ara sembla que està a punt de passar i sembla que no pot ser qualque estona.
Aquesta és la història d'una casa que obrirà les portes a tot un poble i que d'aquí a pocs dies haurà fet d'un somni una realitat.
Gràcies, Gemma Carrasco, a les festes de Sant Joan i a cavalls que deixen empremta i es converteixen en llegenda. Cadascun d'aquests animals té una història fascinant al darrere. Ara, un podcast i un compte de xarxes socials es dedica a recordar els cavalls mítics de les festes a partir del relat dels cavallistes que els van conèixer. Josep Ruete condueix aquestes entrevistes carregades d'anècdotes, records i emocions.
És una il·lusió. Jo sempre des de petit he tingut una fascinació pels cavalls, en especial pels cavalls de festa, i ara que hi ha una mica més el tema del podcast i aquestes coses, vaig dir, ostres, al final jo he anat fent aquesta cosa sempre i ara ho vaig fer per jo, per conèixer-ho més profundament i ho compartiré. I això va començar així.
I en Picot de Son Quart és un d'aquests cavalls que han quedat a la memòria. Nascut el 1956, va ser l'avi de Miquel Bosch qui el va ensenyar quan encara era un poltre ple de nafres.
Es cavalls i allò, això és un fill d'en Son Quart. I és perquè marcava. L'avi era un home que tenia molta vista amb el bestiar. I cosa li va veure que ell sí que ja li va agradar, diu, bé, diu, això, diu, s'arreglarà.
A la festa destacava per la seva força, l'elegància i el caràcter, com recorda Joan Marquès, que ha estudiat la història del cavall Pico de Son Quart.
De la generació de cavallers que treuen els anys 60, 70, principis dels 80, això era el cavall en el gust.
Però el seu llegat va anar més enllà, va deixar una descendència nombrosa i es va convertir en un dels sementals que més va influir en la raça menorquina, quan encara no existia l'associació de criadors que avui presideix Tolo Mercadal.
Pues bueno, Pico va, com diuen Joan, va ser una font aquí on van sortir després moltes altres capacitats de cavalls que van rebudir, però ells van ser aquests que van tenir aquesta, i sobretot que tenen aquest caràcter i aquesta forma de ser com s'identifica.
La història d'en Pico explica molt més que una festa. És també el reflex del vincle profund entre Menorca, la seva gent i els cavalls que formen part de la memòria col·lectiva. Arriba pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, l'actualitat. Recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.